Al matí, amb Raquel García.
...24 frames...
Quines novetats ens porta la cartellera? Quin buit deixa al món del cinema l'impulsor del moviment de la Nouvelle Vague, en Jean-Luc Godard, que va morir el dimarts? I també, com serà la nova edició del Festival de Sant Sebastià, que arrenca aquest cap de setmana? Tot això i molt més, ara, a la secció 24 Frames. El primer que fem és que soni la sintonia d'en Miquel Gratacós, el gerent de Cinema Sabadell, que també volem descobrir si la cartellera bull de propostes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola. Ara sí?
Ara sí, ara ja la màgia de la ràdio. Això és el que té la tecnologia, eh? És molt més fàcil quan us tenim a l'estudi, però també així no ens perdem detall de tot el que ens portarà el Setè Art. Comencem, Miquel, si vols, desgranant, què és el que tindrem per demà divendres a la cartellera. Hi ha moltes novetats?
Bueno, tenim alguna novetat, és a dir, cada divendres estrenem pel·lícules i aquesta setmana tenim una mica de tot. Tenim una comèdia espanyola, tenim un drama espanyol, tenim un drama sud-americà, Guatemala, i un thriller de terror americà, és una mica de tot. I comencem per pel·lícula com La Invitación, una pel·lícula de terror americana, un thriller, una història d'una noia que després de quedar-se orfa descobreix que té uns parents llunyans a les Illes Britàniques a través d'una prova d'ADN i descobreix que té una família que desconeixia i que provocarà moltes sorpreses quan vagi a conèixer-los després d'una invitació a un casament.
Déu-n'hi-do, no? Quina invitació. No sé si algú de nosaltres voldria aquesta invitació. Què més? Què més ens porta la cartellera?
Una pel·lícula espanyola amb l'Ariadna Gil, que es diu La casa entre los cactus, que és la història d'una família que per alguns motius... No vull desvelar gaires coses amb els sinopsis i no explicar gaires coses perquè en general sempre és millor anar amb poques perspectives o amb poques idees de què va la pel·lícula perquè el cinema t'acabi sorprenent. I en aquest cas et dic que és una família que per motius estan aïllats en una illa amb la família, amb les seves tres filles i es desvelen alguns secrets i algunes històries fosques del seu passat.
Doncs fins aquí, perquè com diu en Miquel, no ens agrada fer spoiler, però sí que ens agrada anar alimentant la curiositat dels nostres oients que els hi sonin els títols per això, que vagin fent.
Intentarem això, explicar que les pel·lícules aquestes que venen i despertar les ganes d'anar al cinema. Després tenim una pel·lícula sud-americana de Guatemala que es diu Cadejo Blanco, que és el cadejo blanco, és un animal mitològic, hi havia el cadejo blanco, hi havia el cadejo blanco, el cadejo negro, que és una mica el yin i el yang, el bé i el mal, en aquest cas és el cadejo blanco, que és el bé, que és una germana que se'n va a buscar a la seva germana desapareguda i atrapada per les mares, les bandes juvenils aquestes sud-americanes. I tot aquest món, tot el món o el submón d'aquestes bandes que amaguen i tot el terror, la violència i una història de...
Una història també de denúncia, no?, social, amb aquesta història que ens explicava ara en Miquel. Ara seguim desgranant la cartellera, però el que fem és també donar la benvinguda a l'Ivan. Ivan, bon dia.
Hola, bon dia. Ara sí, se m'oye?
Ara sí, se t'escolta perfecte. Va, que soni la teva sintonia. L'Ivan, que avui ens ha d'explicar també, no?, ens ha de fer la crítica d'una de les pel·lícules que encara es pot veure al cinema aquesta setmana.
Sí, al final he ido a ver, como les dije, La huérfana 2, el primer asesinato. Y bueno, si queréis empezamos con esto o empezamos con el fallecimiento de nuestro querido cineasta de cartelera que fue Jean-Luc Godard. Que como decías antes, fue el creador, junto con Truffaut del movimiento de la Nouvelle Vague. Uh-huh. Ese movimiento que realmente, para mucha gente, cambió el cine de una manera radical, la manera de hacer cine y de entender cine. Y aunque sus películas puedan parecer a lo mejor especiales, o podría decir para según qué aficionado al cine, hasta aburridas o raras, realmente lo que hizo fue que cambió la manera de entender el montaje, el uso de la música, todos los demás, o sea, a partir de los 60, los 70, 80 y sobre todo de los 90 se utilizó mucho la manera de hacer cine de la Nouvelle Vague, la manera de cambiar el montaje, de cómo hacer elipsis en el tiempo, cómo usar los planos sin trípode, cómo hacer, como decía él, y en honor a al título de la sección, que el cine es verdad 24 veces por segundo. Es su gran frase. Y eso se traduce en que cada plano, cada manera, cada manera de mover la cámara, todo tiene una intención, y todo tiene una intención para que sea verdad lo que está explicando, lo que estamos viendo en la pantalla.
Això és molt important, no? Era un dels referents, no? Un mestre, no sé si Miquel, al Cineclub, no? Que també sempre doncs, rescata, no? Doncs, aquestes pel·lícules més de cinema d'autor, menys comercials, potser també farà una aposta, un petit homenatge, no? M'imagino.
Sí, és molt probable, és un personatge o una persona molt important dintre del que és el cinema, que, com deia l'Ivan, no entès per tothom i no compartit per tothom la seva manera de veure el cinema o de fer cinema, i que no és un cinema d'aquest de gran públic, però sí un cinema molt especial i un cinema que ha deixat empremta.
Ah, doncs des d'aquí aquest petit homenatge, no?, que volíem fer doncs, a aquest gran mestre. I Ivan, vols ara sí fer la crítica de la pel·lícula que has vist? Sí? Aquesta setmana? Vinga, va.
¿Qué hace él aquí?
Hemos encontrado a vuestra hija. Está viva.
Prepárese para los cambios.
Tenemos una terapeuta infantil que trabajará con ella.
4 años es mucho tiempo. Lo que necesita ahora es a su familia.
Esther... Cariño, soy mami.
Bienvenida a casa, Esther. La dejamos tal y como estaba.
Haber vuelto es maravilloso. He hecho mucho de menos a mi familia.
Queremos ayudar a Esther a readaptarse a la vida de la unidad familiar.
Perdona.
Creo que pasa algo raro con Esther.
Vinga, et va deixar allò sense alè a la butaca del cinema Imperial. Com va anar?
Pues tengo que decir que me sorprendió bastante, teniendo en cuenta que... Perdón.
Salud.
Teniendo en cuenta que es una precuela y que ya se explicaba la historia de lo que había pasado en esta película en la primera o segunda parte, tiene un giro de guión... que me ha sorprendido mucho a mitad de la película. No, evidentemente no voy a hacer ningún tipo de spoiler, porque más que nada porque al ser una precuela, el spoiler final ya lo sabemos. Es decir, ya sabemos perfectamente cómo acaba. Y claro, cómo te van llevando por toda la película, con sus sustos, sus asesinatos, una niña muy creepy, cómo te van llevando hasta el final para explicarte lo que ya sabes, me ha sorprendido bastante y creo que... La recomiendo a la gente que le guste la primera de las películas de terror, sobre todo a la gente que le gustó la primera parte, porque, a ver, como ya decía el otro día, la niña, la actriz, es ahora cuando realmente parece lo que es en la película. En la primera parte era una niña que hacía muy bien de mayor y ahora es una señora mayor que hace muy bien de niña y esa es la base de la película. Por eso creo que... es como si puedes ver perfectamente esta película sin haber visto la otra, pero es recomendable que después veas la otra, al menos para ver sobre todo la actuación de la niña.
Ajá. ¿Pero la adoptarías a la huérfana o no?
Yo personalmente no.
A Miquel ho té clar, eh? Anar al cinema a veure la pel·lícula sí, però adoptar-la no, eh?
Sí, amb la distància. Sempre guardem les distàncies.
A ver, és una niña... Claro, de hecho ya es muy... da mucha grima a la niña desde el principio.
Sí.
Todo lo hace muy bien, el actriz lo hace perfecto. Tengo que decir que todos los actores están bastante bien para ser, ya te digo, la típica película de terror que su giro es tan bestia a la mitad que ya te hace entrar en el final y te hace adorar el principio, ¿sabes? Y adorar la secuela que es la que vimos antes. Yo la recomiendo mucho si te gusta mucho el cine de terror o si te gusta el cine de tensión y los thrillers estos nuevos. La verdad.
Doncs original, terrorífica i una proposta més i una excusa més per anar doncs, al cinema amb crispetes o sense crispetes?
El cine de terror con palomitas siempre. Bueno, de hecho, el entrar en el cine siempre, yo ya lo asocio también con las palomitas y el refresco. Pero el cine de terror sí, porque en un momento saltas y es cuando se ven las palomitas por el aire y es cuando el público entonces todos se unen en esa experiencia.
Esto se agradece mucho a la hora de limpiar la sala.
Ya, eso siempre lo he pensado.
Sí, ¿no?
Pero hay que decir que las salas están muy limpias.
Lo intentamos.
Está todo muy limpio y está todo perfecto. Antaño en otros cines más de barrio y tal se notaba que había estado por ahí
se ha hecho un trabajo. Antes también se podía fumar en los cines, evidentemente.
Claro, es verdad.
Incluso antes abans hi havia una normativa de cines i havia d'haver-hi escupideres. És així de desagradable.
No? Què dius ara? Explica això. Sí, sí. Mira, ara farem història.
No, ja miraré de recuperar la normativa d'aquell temps en què deia que hi havia d'haver-hi uns recipients pertinentment per poder fer aquestes coses.
Era el salvaje oeste, eh? Era com el western del cinema abans. I ara us feia doncs, aquesta pregunta, perquè l'altre dia vaig anar doncs, el dimarts a l'estrena de L'últim salt, també al Cinema Imperial, i just hi havia doncs, aquest debat, no?, entre els detractors i els defensors de les crispetes quan anem al cinema. Jo també soc d'aquest ritual, eh? M'agrada.
Ah, el que li agraden les crispetes, evidentment, vol que n'hi hagi, que siguin les més bones i que estiguin i que siguin accessibles, i el que no li agrada, no li agrada ni que mengin el del costat,
exacte,
ni menjar-ne ni que mengin el del costat. Hi ha d'haver-hi una mica de tolerància entre tot i trobar l'equilibri.
Lo único que hay que hacer es subir el volumen de la película y entonces ya no tienes ningún problema. Y aquí en el Cinos Imperial o es más ya, hay palmitas, hay chuches y tal, pero hay cines que directamente tienen conos de taquitos de jamón, nachos con queso, bandejas con aperitivos varios. Yo, eso para mí incluso, para mí es demasiado. Ahí eso ya es... O sea, no hace falta ir a merendar al cine. Las palomitas es para pasar un poco o la tensió, sí,
el concepte que tenim nosaltres en el cine és no deixa de ser, és un entreteniment, és un happening, i nosaltres no donem de sopar, no es tracta que la gent vingui a sopar al cine, sinó que vingui a veure una pel·lícula i que, a més a més, doncs, que no quedin de narits ni deshidratats i que puguin veure i menjar alguna cosa.
Exacte, no cal fer competència deslleial, eh?, amb els restaurants i els bars de la zona. Però ara que feia doncs, aquest comentari, Miquel, com ha anat també la rebuda d'aquesta pel·lícula, no? La primera pel·lícula també doncs, rodada íntegrament a la nostra ciutat, i que avui també, avui dijous, encara es pot veure L'últim salt de Nando Caballero, una pel·lícula molt també d'autor, no?
Sí, és una pel·lícula intimista, una pel·lícula que retrat, que podem veure a la gent de Sabadell espais comuns, espais que coneixem, espais perquè s'ha rodat, surt l'estació d'autobús, surt algun restaurant, surt bars que la gent pot arribar a reconèixer i no deixa de ser doncs, un atractiu per a la gent de Sabadell. Independentment de que la història sigui millor o pitjor, t'agrada més o t'agrada menys, sempre fa gràcia poder veure la teva ciutat a la gran pantalla i pots identificar els espais en els quals tu vius i en els quals comparteixen els protagonistes de la pel·lícula.
Sí, de fet es podia veure molts dels de la gent, no? De la nostra ciutat i de llocs emblemàtics. Ivan, també avui volies fer diferents comentaris, no? De diferents efemèrides, no?
Que tenim. Bueno, como habíamos hablado de la muerte de Godard, pues he buscado al menos tres iconos que cumplen años hoy, tres iconos del cine.
Venga.
Y empezamos por nuestra querida Carmen Maura, la chica Almodóvar por excelencia, ese icono de los 80, que cumple 77 añazos ya. Ya es toda una dama del cine. Luego tenemos también a Oliver Stone, que cumple 76, ese hombre que siempre va a ser medio joven, medio viejuno, siempre ha tenido el mismo aspecto. Y el gran actor del momento, que es Tom Hardy, que cumple 45 años, nuestro Mad Max, o uh-huh. Venom, o que estuvo también en Peaky Blinders, haciendo un papelazo. Y bueno, de momento esos son estos tres que he considerado que hacían un poco de contrapié a la muerte de
Jean-Luc. Clar, perquè així és la vida, eh? No?
I així és el cinema.
I los 70 anys que se cumple mañana de la inauguración del Festival de Cine de San Sebastián, que inauguran mañana en su 70 edició, que ja són edicions, muchos años.
70 edicions, eh? I atenció, estimats oients, però tindrem el Miquel, que anirà, doncs, evidentment, al Festival de Sant Sebastià i que la propera setmana, el dijous, ens explicarà, ens donarà tots els detalls. Amb quines previsions, quines són les expectatives? Suposo que serà una festassa, perquè, clar, 70 mm-hmm. edicions són moltes, eh?
Sí, s'inaugura demà. Molt bona rebuda, després, a més, després de 2 anys d'haver estat limitats per el tema de restriccions, el tema uh-huh. de pandèmia, han sigut 2 anys durs per el que és el festival, i aquest any, en principi, amb totes les seves facultats, amb tots els seus espais, amb tots els aforaments disponibles per poder emplenar el Cursal, la Maria Cristina, el Principal, totes les sales on es fa en cine, tant sigui de competició, com sigui fora de competició, com siguin de les diferents seccions. Sí. S'inaugura demà al vespre, la inauguració és amb la pel·lícula Modelo 77, una pel·lícula espanyola amb el Javier Rodríguez sobre el motí de la presó del Model de Barcelona després de la transició, als anys 77.
Sí.
Una pel·lícula... Intentarem veure-la demà, a veure què ens explica, però tindria una pel·lícula dura que explica això, la història de tots els presoners que hi havia a la Model en aquella època, que hi havia des de presos polítics fins a presos condemnats per la famosa llei de vagos y maleantes, que podia ser des d'un homosexual fins a un individu que anava pel carrer torrat, uh-huh. doncs, i tot el que va generar aquesta fuga i aquest motí de la presó de la Model de Barcelona.
Home, em sembla un bon argument, eh? Una bona premissa, agafar doncs, aquest fet mm-hmm. històric. Jo crec que serà interessant, no?, veure com han portat aquesta història a la gran pantalla.
A veure com ho fan. I després bueno, hi ha tota una sèrie de seccions i de pel·lícules que mirarem, intentarem veure les màxim possibles i la setmana que ve us explicarem tot el que ha donat de si al festival. Mm-hmm.
També no volíem tancar la secció sense que Ivan també fer un petit comentari de la Sirenita, no? De Disney. Què és el que ha passat? Posa'ns en context, perquè hi ha hagut també molta polèmica, no?, sobre aquest tema.
Bueno, voy a dar mi opinión personal, como siempre. Para mí esto ya es un tema de marketing del propio Disney. Uh-huh. O sea, la propia Disney. Es verdad que la gente hace comentarios en las redes sociales, es verdad que la gente se le va la olla muchísimo con temas de inclusión sí. o de comparar películas, tal. Pero esto directamente no puede ser, no tiene ningún sentido cuando hablas de personajes de ficción. Ya ha pasado ahora con el Señor de los Anillos, ha pasado con el Juego de Tronos, la nueva versión, y ahora pasa uh-huh. con la Sirenita. Vamos a ver, la Sirenita negra, Sirenita puede ser negra, puede ser verde o puede ser marciana, lo que sea, porque es un personaje de fantasía y de ficción, que se canta, se ha cantado uh-huh. desde la Ilíada hasta ahora, con diferentes versiones. Hay versiones terroríficas que son medio monstruos, hay versiones así sí. como la Sirenita de Disney que son muy monas y que cantan, pero que la polémica sea, sí. que la niña sea negra, vamos, yo creo que no hay polémica. Y es que es generar de cuatro comentarios, 400 uh-huh. comentarios, generar una polémica para que la gente hable de la película a un año o no sé cuánto vista de su estreno.
Però és interessant perquè gairebé doncs, s'ha convertit en una batalla a Twitter entre els defensors i els detractors, perquè també hem vist moltes imatges, molts vídeos de moltes nenes que realment doncs, estaven encantades, no?, de que per fi també tenia un referent, no?, una sireneta negra doncs, a la pantalla també.
Bueno, no... Sí.
També s'ha fet la Barbie de diferents ètnies i s'ha fet això, buscar un conflicte. Estic d'acord que és més campanya que no una altra cosa, però buscar un conflicte on no hi és.
Exacte, però mira, ja anem parlant, saps? Ja anem escalfant motors i quan arribi segur doncs, que en tornarem a parlar. Miquel, abans s'havia quedat la imatge i l'àudio congelat i estaves fent un repàs a la cartellera i crec que t'havia quedat algun títol, no?, per desgranar. Vols fer algun comentari?
No sé on s'ha quedat, no sé si havien quedat, però havia sentit La vida padre i la pel·lícula de Carla Lejalde,
aquesta és la que s'estrena. Aquesta és la que volia que em parlessis.
Bueno, doncs és una pel·lícula, una comèdia espanyola. Té molt bona pinta. Carla Lejalde és un personatge que ens ha donat moltes hores d'entreteniment i ens ha fet passar molt bé des de Los Apellidos Vascos, amb els 100 metres, o la més antiga, per mi, una de les millors, l'Airbag de Juanma Bacoyoa, pel·lícula de l'any 97, que la miris avui. Els joves no la coneixen, no saben, i es veu un Carla Lejalde jove, impertèrrit, abogat, amb 30 anys.
Molt recomanable.
Comentaba el otro día Carla Lejalde en una entrevista, y estoy más o menos de acuerdo, que decía que ahora no se podía hacer Airbag. Bueno,
no se podría.
O sea, se podría hacer, pero la polémica que generaría, como estábamos hablando, sería tan grande que no dejaría la imaginación, no dejaría esa sorpresa cuando fuimos a ver a nosotros al cine, que no nos esperábamos nada y alucinábamos, todos los jóvenes alucinábamos muchísimo, no jóvenes y no tan jóvenes. Era un cine muy irreverente de la época y...
Sí. Pues la Sirenita Negra levanta ampollas, Airbag ahora mismo es Cassius Belli.
Lo tenía todo. Tenía desde las fuerzas del orden hasta la iglesia, pasando por prostitución,
no
drogas.
No dejaba el títere con cabeza.
No, era eso sí fue la Nobel Bag del cine español. Es la edad de oro del cine español de los 90.
Però és que així hauria de ser el cinema i la ficció, no? I la fantasia lliure.
Sí, i és una llàstima que els tinguem encursetant tant el cinema no deixa de ser un mitjà d'expressió i que cadascú expressa les seves... Tocaran ampolles, segur, però el que no podem fer és fer un cine absolutament blanc. No pot ser. No. Hi ha d'haver-hi polèmica, hi ha d'haver-hi possibilitat de que hi hagi debat i de que provoqui, tant reaccions bones com dolentes, i en tots els sentits. No és una declaració de principis les pel·lícules que fan d'això, en el fons expliquen una història a la qual representen diferents arguments o diferents conflictes.
Totalment d'acord.
És el que hablábamos el otro día sobre los estrenos que más se ven en la cartelera, en el cine. Todo tiende un poco a eso, a hacer películas más blancas con menos polémica para que sea una experiencia audiovisual y poco más. Pero existe.
Pero no pisar callos.
Exacto, pero existe el cine subversivo todavía. Existen muchísimos. De hecho, cada vez hay más cineastas, pero que tienen que estrenar por otros medios. Pero ese cine tiene que estar, tiene que ser. Si estamos buscando la polémica de La Sirenita, es porque La Sirenita es otra vez lo mismo. De hecho, es una copia, pero en versión con carne y hueso, como El Rey León, como Pinocho, que acaban de estrenar también ahora, como todo el Disney lo está haciendo siempre, pero es Disney. O sea, tampoco no tenemos que esperar que Disney nos ponga sobre la palestra problemas más allá del cuento. Todos los cuentos en realidad son con moraleja. Pero lo que no podemos es buscar en nosotros una tercera moraleja, algo que no tiene sentido y que está hecho para que los niños disfruten, para que los niños incluso aprendan los valores de Disney, que eso es otro tema que ya discutiremos otro día, pero la película en sí, la historia, no tiene más. Es una niña que supera sus problemas y que desea una vida diferente y que la consigue al final porque la vida es eso, ¿no? La vida es voluntad y poder.
Si tuviéramos que revisar todos los clásicos de Disney, creo que no quedaría todo en cortos, porque tendrían que empezar a quitar escenas, a quitar madres conflictivas, a padres conflictivos, o tantas madres ha matado Disney, ¿no?
Total.
Lo hablamos siempre, eso, siempre que sale, mira, ya se ha muerto la madre, y yo hago siempre, ¿ves? Por algo serà.
Ai, la vida és cinema. Nosaltres des d'aquí us acomiadem. Una abraçada gegant. Miquel, la propera setmana volem tots els detalls d'això, del que ha donat a Sant Sebastià. I, per cert, aviat la festa del cinema, no? Aquí a casa nostra.
Sí, pensava que no se'ns escapi. Dos coses importants. Una, la festa del cinema, que aquest any són 4 dies, dilluns, dimarts, dimecres i dijous, a 3,90, a totes les pel·lícules que tinguem en cartellera, entrades a la venda a partir del dia 2 al vespre.
3,90, a 3,90.
3,90. I una altra cosa, només un detall. Uh-huh. A partir de demà, entrades a la venda de l'Avatar 1, que es restrenarà en format 3D a Sabadell, als dos cines.
Déu-n'hi-do,
per
doncs...
Per calentar motors de cares a l'Avatar 2, Avatar 1, la pel·lícula més taquillera de la història, la recuperem de que, per calentar motors pel desembre, 16 de desembre, Avatar 2.
Uh-huh. Ivan, déu-n'hi-do la tardor, que ens espera als amants del cinema.
Yo solo espero que sí, que acompañe también el tiempo, que sea un otoño un poco lluvioso y un poco tal, para meterme en el cine y disfrutar esas dos horas siempre. Y si puedo ir un par de veces, tres por semana, porque esto lo merece. La fiesta del cine lo merece.
Exacte, cuida't aquest refredat també.
Todos sois bienvenidos.
Una abraçada, senyors, i fins la propera setmana. Salut, ràdio i cinema.
Adéu, gràcies.
Fins aquí hem arribat al punt i final del matí, un programa que hem fet possible amb la Bea Aguilar i el Toni González, al control tècnic, el suport dels companys d'informatius i qui us parla des de la direcció i presentació. Tornem demà puntuals a partir de 10:45. Mentrestant, no desconnecteu, que la ràdio continua bategant i ara us deixem descobrint els serveis i les activitats que fan a Petit Avant per aquesta tardor que tot just comença.
El matí, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.